Ràdio Vilafranca. Molt bon dia, som Marc Pujol, a les Vies Tècniques i Tria Musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Us saludem, tot encetant, aquest dilluns 29 de juliol de 2024, al Penedès Gama Extra, el magazín matinal d'estiu a Ràdio Vilafranca. Són 3 hores de ràdio que comencen ara i acaben a les 12 i que aniran d'aquesta manera. D'aquí uns instants passem pel quiosc i us diem què és notícia, tot mirant les portades. I a continuació, el Miquel Cuenca ens porta als esports. A 9:45, primera de les 3 cites amb l'actualitat de Vilafranca i del Penedès, el flaix informatiu. I tot seguit esbossarem el Firar 2024. Avui la Joana Sadurní, una de les 3 codirectores, ve molt ben acompanyada de 3 dels artistes que podreu veure a la Capella de Sant Joan. Són l'Edgar Cuesta, el Josep Bonet i Sibux. A les 10:06, seguim descobrint la cultura del formatge a la formatjada amb el Víctor Cornejo, divulgador enogastronòmic vinculat a Xerigots. A 10:45 de nou, parada i fonda per escoltar l'actualitat d'aquest matí de dilluns, com es lleva la setmana al Penedès. Són aquests 5 minuts del flaix informatiu i seguim. Seguirem en paraula, però també en música, perquè amb el Pau Bullit cada dilluns descobrim la música tradicional. I aquesta setmana, aquest darrer dilluns de juliol, estarà acompanyat d'Atzavara per parlar dels balls festamajorencs que sonen a mitja cobla. A les 11:06, 11:07, us descobrirem quin dia mundial se celebra avui, 29 de juliol. N'hi ha una colla, però n'hem escollit un. Us ho explicarem una miqueta i al cap d'uns minuts obrim línies al 938-27-26-26 perquè jugueu, opineu i dieu la vostra en temps de concurs. Recordeu que tots els que aneu trucant al llarg de la setmana entreu al sorteig de divendres quan regalem una caixa de préssecs, que aquesta setmana és de Can Baldiri, socis també de l'ADB Fruita Dolça de l'Alt Penedès. A 11:45, última de les 3 cites amb l'actualitat de Vilafranca i de l'Alt Penedès en aquest darrer flaix del matí. I acabarem, com cada dia, amb bones vibracions, amb bona música, tot descobrint un àlbum. Així anirà aquest primer dia de la setmana i darrer dilluns de juliol.
Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado.
Cada matí ens agrada passar pel quiosc uns minuts i situar-nos i explicar què diuen les portades. El finançament, l'últim escull per investir Illa a l'espera de les bases d'Esquerra, titula l'Ara. Socialistes i republicans ultimen les converses per tancar de forma imminent un preacord. La confirmació del retorn de Puigdemont impacta en aquesta recta final de les negociacions. La foto d'aquest dilluns 29 és per Simon Biles, que torna a volar i a somriure. També destaquen que hi ha més catalans que mai en tractament per alcoholisme, la beguda és el primer motiu de demanda de teràpia per addiccions i que els termòmetres s'enfilaran avui per sobre dels 40 graus, nits tòrrides a Barcelona i calorada de dia a Ponent, l'Ebre i l'Empordà. El periòdico d'aquest dilluns també obre en clau política les garanties del PSOE, obstacle final de la investidura. Esquerra exigeix als socialistes un model de finançament blindat que el PP no pugui revertir si arriba a la Moncloa. Catalunya activa l'alerta per onada de calor amb temperatures de 40 graus. La foto dels Jocs Olímpics és per Simon Biles, de la qual diuen que fa una tornada superba. Barcelona guanya un nou pol d'activitat econòmica lligat a la Fira, al Fira District. L'Argo Geòrgia va naufragar per una comporta trencada, segons els supervivents, i els treballs de batxillerat es bolquen en el clima i la menstruació. Són les inquietuds dels joves. Aquest 29 de juliol, el Punt Avui destaca en portada la directora del programa Propa Cultura, la Sònia Gainza, i aquesta frase: cal canviar la mirada, tothom ha de poder accedir a la cultura. També titulen: quan l'aigua dels aqüífers és insuficient, Maduro promet fer respectar el resultat de les eleccions presidencials, en surt el Priorat per un incendi forestal, Israel ataca Hezbollah al Líban i fa tema una guerra total contra la milícia. I tancarem aquest pas pel quiosc amb La Vanguardia. La cúpula d'Esquerra debat si pacta amb el PSOE o porta Catalunya a les urnes. La decisió sobre els avenços per a un finançament específic per a Catalunya, que es pot prendre avui, haurà de ser ratificada per les bases. Netanyahu planeja una dura resposta a la matança de Hezbollah al Golan. Els Estats Units criden a la contenció per evitar una escalada del conflicte bèl·lic. La foto de París 2024... Aquí també és per la gimnasta Simon Biles, amb totes les mirades sobre ella. L'èxit universitari de joves extutelades, segons un pla de la Rovira i Virgili, també és portada. Veneçuela es mobilitza, dividida entre el chavisme i les ànsies de canvi. Pobles renascuts per l'energia eòlica. Municipis de Palència frenen la despoblació gràcies als ingressos pels aerogeneradors. I també és portada Michael Douglas, mestre del cinema, que ha estat premiat a l'Atlàntida Film Fest.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca.
Molt motivat i amb aquesta sintonia trallera i canyera amb la qual engeguem, ens ajuda a engegar el dilluns, arriba el Miquel Cuenca per parlar-nos d'esports. Miquel, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs iniciem aquesta secció d'esports parlant, òbviament, dels Jocs Olímpics, l'actualitat més recent esportiva a nivell mundial. Uns Jocs Olímpics que van començar divendres amb la cerimònia inaugural, que va ser bastant curiosa i peculiar, ja que es va fer al Sena amb la presentació dels atletes de cada país amb vaixells, des de fer-ho en una pista d'atletisme o en un estadi. I una inauguració que té opinions positives, negatives. Deixarem enrere aquestes opinions i ens centrarem en l'homerament esportiu.
Hi va haver un protagonista, que va ser la pluja.
Va ser la pluja.
Constant, durant les 4 hores.
Més d'un va agafar algun refredat, segurament.
Et vas enganxar a la retransmissió o no?
Vaig enganxar tard, que ja estaven acabant. Va ser una retransmissió també amb alguna equivocació de l'organització. Una bastant important és que quan sortia el vaixell amb els atletes, atletes de Corea del Sud els hi van dir la República Popular Democràtica de Corea, que són els seus veïns del nord.
Una equivocació... Quina vedada.
Sí, bastant
fatal.
Fatal. Però bueno, deixant-ho amb l'omerament esportiu, va ser una inauguració que, com sempre, va començar amb el vaixell dels esportistes grecs, després de ser, no?, els creadors d'aquests Jocs Olímpics i els primers que van albergar els Jocs Olímpics moderns, i va acabar amb els últims vaixells on també hi havia la delegació dels Estats Units, que està, o té l'objectiu de ser, com porta sent durant aquests anys, la delegació amb més medalles, i també la delegació francesa, que juntament amb l'espanyola són les que més esportistes porten. Recordem, la delegació espanyola porta més de 300 atletes, molts més que l'anterior Jocs Olímpics de Tòquio, no tants com els de l'any de Barcelona 92, però el que sí que volen és aconseguir una xifra de medalles igual o superior, superant la vintena que es van aconseguir als anys 1992.
Quin contrast amb algunes barquetes.
Molt petites.
Que tenien 5 o 6 atletes a bord.
Sí, i Espanya, recordem, és que és una de les delegacions amb més esportistes, juntament amb França i els Estats Units, que ocupaven la totalitat. Espanya no, perquè compartia, crec que recordar, amb Estònia, però, per exemple, la barca de França i Estats Units estava tota plena d'esportistes del mateix país. Uns Jocs Olímpics que, recordem, es van inaugurar el divendres, però van començar ja el dimecres i van començar amb futbol masculí, que, recordem, en els Jocs Olímpics... són amateurs, però no són les seleccions que estem acostumats a veure, són seleccions sub-23. Per tant, solament poden jugar jugadors que siguin sub-23 o inferiors, i únicament es permet l'entrada de 3 jugadors totals que no siguin sub-23. Una jornada futbolística, la primera dels Jocs Olímpics, a nivell d'Espanya, es va estrenar amb victòria davant de l'Uzbekistan per 2-1, i a nivell d'equips, que va ser el protagonista durant aquests dies abans de la inauguració, fem un repàs, no, als resultats. Per exemple, en futbol masculí, podem dir que es va guanyar contra l'Uzbekistan 2-1, contra l'equip d'Àsia Central, i també el dissabte contra República Dominicana per 1-3. Amb el futbol femení també es va estrenar en victòria en els seus primers Jocs Olímpics, la selecció femenina de futbol liderada per Aitana Bonmatí, Alexia Putellas i diferents jugadores del Barça es va estrenar contra el Japó en victòria 2-1, i ahir també va aconseguir la victòria, una victòria bastant patida contra Nigèria amb un golaç de la barcelonista Alexia Putellas. A nivell d'altres esports d'equip, hem de dir que en el handball ja cara i creu. Per exemple, la selecció masculina va aconseguir una important victòria contra Eslovènia, però la selecció femenina ha encadenat 2 derrotes seguides contra el Brasil i l'Angola, que aparentment dins d'aquest grup eren els rivals més assequibles, 2 derrotes pel combinat espanyol, i ara li toca jugar contra 3 equips bastant potents en l'handbol, que són Països Baixos, Hongria i França. Per tant, ho té bastant difícil la selecció anomenada les Guerreres, però tot és possible en l'esport, Sílvia, i arribant al bàsquet també cara i creu per la selecció femenina. Victòria important contra la Xina amb una apassionant pròrroga que es va decidir amb una victòria espanyola, i es va arribar a la pròrroga amb un triple en l'últim segon de la selecció espanyola contra el combinat xinès, que era un equip important i un equip amb medaller olímpic. Després, en l'hoquei herba, també, victòria de la selecció femenina contra Anglaterra, i per part de la selecció espanyola es va estrenar amb derrota contra Anglaterra per un 0-4 bastant... diguéssim, important, no?, pel combinat anglès, però es va redimir amb una victòria contra Alemanya. I a nivell de waterpolo, a les dues seleccions, la femenina i la masculina, victòria davant de França i Austràlia de manera, respectivament, consecutiva. I diguéssim que el més destacat a nivell dels Jocs Olímpics, a nivell de la delegació espanyola, és aquesta primera medalla que va aconseguir Fran Garrigós, medalla de bronze a judo de menys 60 quilograms. Una medalla que no arribava des de feia 24 anys, després que Isabel Fernández l'aconseguís en els Jocs Olímpics de Sydney de l'any 2000. Per tant, una medalla en un esport que estava bastant esperada i que el madrileny va aconseguir en guanyar, ho direm a nivell de països, a vuitens a Bèlgica, a quarts contra el judoka japonès, que hi ha la imatge de la competició que no li va voler donar la mà al seu contrincant espanyol. És bastant lleig. No ho sabem.
Que lleig.
Potser... va guanyar, bueno, un judo, que és tradicional d'aquest país, no li va voler donar la mà. A semifinals, Les va perdre, però va arribar a la lluita pel tercer lloc i va guanyar el seu contrincant o el seu company esportiu de Geòrgia, que era el vigent campió del món, recordem-ho. Per tant, primera medalla per la delegació espanyola, medalla de bronze per Fran Garrigós, una matinal de dissabte i també de tarda de judo, perquè la seva companya a nivell femení, Laura Martínez, també va arribar a la lluita pel tercer lloc, però va perdre i no va poder aconseguir aquesta medalla de bronze, tot i que, diguéssim, que no per això no destacarem el seu camí cap a aquesta semifinal, que va perdre per no arribar a la final i que també va perdre pel tercer lloc, Sílvia.
I ara tots pendents de què passa amb l'aigua del Sena, no?
Ara sí, tots pendents, perquè es van haver de suspendre els entrenaments, perquè recordem, si plou, totes les aigües fecals i tota la porqueria que allà puja i arriba al riu, i això, es van haver de suspendre els entrenaments, i ara estan pendents l'organització de veure què passa en un riu que es va fer una important inversió des de l'Ajuntament de París i també des del govern francès per poder netejar o poder erradicar la gran majoria de contaminació que té el riu Sena, però amb aquesta pluja que va sorprendre, sobretot durant la inauguració, doncs han tornat a les aigües fecals i això, que s'ha hagut de suspendre els entrenaments. Jo no tindria gaires ganes de banyar-me en aquest riu ara mateix.
No, no, i a més, abans de la pluja van fer analítiques del dia que es va banyar l'alcaldessa i no han sortit molt ben parades, o sigui que... No sé jo, els atletes, que s'hi han de posar, com ho veuen.
No sabem com acabaran aquests Jocs Olímpics, però de moment ja tenim aquesta notícia, no?, de suspendre entrenaments per l'estat de l'aigua. Que en aquests Jocs Olímpics també hem de destacar la modalitat de surf no es fa en el mateix país com a tal, sinó que es fa a l'altra punta del món. Es fa a Tahití, que és part de territoris d'ultramar de França, aquí visibilitzant el seu poder, històricament parlant, del país europeu. Una mica lleig també per la gent que s'ha hagut de perdre la cerimònia d'inauguració, com també, per exemple, les jugadores del futbol femení espanyol, que estan a Nantes i no van poder anar a la inauguració dels Jocs Olímpics, com també la selecció de bàsquet, que a nivell d'horaris no tampoc els hi quadrava haver d'anar a la inauguració, perquè jugaven a les 11. Un gest que jo crec que qualsevol esportista que va a uns Jocs Olímpics, una de les seves metes també és poder anar a aquesta cerimònia d'inauguració. Per tant, aquí també punt en contra per la organització, jo crec, perquè jo crec que tots els esportistes haurien de gaudir almenys un cop a la seva vida d'aquest esdeveniment.
I tant. Deixem París i ja hi tornarem la setmana vinent. Tornem a casa?
Sí, tornem a casa i anem a l'hoquei. El que sí que vull destacar és Simone Biles...
Sí, I tant. Acabem de fer portades i ja està a totes. I tant.
La gimnasta dels Estats Units que va tornar a uns Jocs Olímpics després de deixar a la meitat els Jocs Olímpics de Tòquio de l'any 2020, que es van fer l'any 2021, aconseguint amb el seu equip d'Estats Units, recordem que eren rondes classificatòries per arribar a les finals per part dels equips, va superar a la Xina i ha aconseguit posar el seu equip en 5 de 6 finals possibles en un esdeveniment a França, on va realitzar fins i tot el salt de Yurchenko, que és un doble mortal carpat que únicament l'ha aconseguit fer en el Mundial d'Amberes, l'ha tornat a fer, i és que fins i tot se li ha posat el nom de Biles 2 en aquest salt.
És magnètica mirar-la, eh? És una passada, executa amb una perfecció.
És coses inhumanes.
Sí,
és una atleta històrica a l'altura, sobretot de, fins i tot de Michael Phelps, de Usain Bolt, o fins i tot a dalt de tot, perquè el que fa i com vola és... Jo no m'atreveria a fer-ho.
Magnètica, i ens alegrem que hagi superat els problemes de salut mental que ella va posar sobre la palestra fa 3 anys i que ara estigui en tan bona forma. Com dèiem, tornem cap a casa.
Tornem cap a casa i anem a l'hoquei, que recordem, a l'hoquei Vilafranquí tornarà a estar a la màxima categoria de l'hoquei nacional aquesta temporada després que el Patí Vilafranca aconseguís l'ascens a l'hoquei Lliga. Un Patí que ha presentat el seu nou entrenador, Guillem Pérez, per afrontar aquesta màxima competició. En concret, a més de Guillem Pérez, el nou staff també compta amb Kevin Rodríguez, el preparador físic Arnau Morés i la fisioterapeuta Maria Soler de Pacs del Penedès. Aquest passat dijous a la tarda, el vestíbul del Vinceum va ser l'escenari o l'espai triat per acollir l'acte de presentació del nou entrenador del Patí Vilafranca, juntament amb la resta de l'staff tècnic que acompanyarà el de Sant Cugat del Vallès en aquesta temporada, el retorn de l'hoquei Lliga de l'equip vilafranquí. Guillem Pérez és procedent de l'hoquei Club Turquel de Portugal, el nou inquilí de la banqueta blava, que ha acumulat també una àmplia experiència en el món de l'hoquei patins, entrenant equips com l'Sporting de Portugal, dins del top d'equips de l'hoquei europeu. El club d'Esport Vendrell, les categories formatives del Futbol Club Barcelona, entre d'altres. També va ser selecció nacional de la selecció espanyola estatal sub-20. En la presentació, Guillem Pérez prometia treball i esforç des del primer dia i ara l'escoltarem a les seves primeres paraules com a entrenador del Patí Vilafranca.
Molt content, molta il·lusió. Ara parlàvem que sí, serà difícil, però hi ha altres coses molt més difícils que no pas això. Llavors, bàsicament el que farem és gaudir-ho. Ho gaudirem moltíssim, però també tinc molt clar que si hem de gaudir-ho ha de ser amb molt d'esforç. I bàsicament és el que farem. Treballar moltíssim perquè lluitarem contra grans equips i estic ja amb ganes de començar.
Doncs això, no, el nou entrenador, les primeres paraules de Guillem Pérez, que promet una bona dinàmica que porti resultats positius per aconseguir l'objectiu principal del Patí, que és la permanència a la màxima categoria de l'hoquei lliga, i per què no aconseguir altres fites, però bueno, ens conformem si l'equip es queda a la màxima categoria. I ja per acabar hem de comentar que aquest cap de setmana a Castelló, la vilafranquina Jasmine Romeu s'ha proclamat campiona d'Espanya als 100 metres llisos amb un temps de 11 segons amb 62 centímetres. Per tant, des d'aquí, donar l'enhorabona a la vilafranquina Jasmine per aconseguir, diguéssim, ser campiona d'Espanya a Castelló aquest cap de setmana.
I tant, felicitats. I pel que fa a l'hoquei, hi ha calendaris, hi ha dates?
Hi ha dates i hi ha calendaris. El que sí que podem dir és que el Club Patí Vilafranca iniciarà la hoquei lliga davant del Sant Just, que va ser l'equip que la temporada passada va sorprendre aconseguint ascendir a primera divisió i en aquesta primera temporada arribar a classificar-se als play-off per aconseguir el títol, que finalment va perdre l'eliminatòria davant del Futbol Club Barcelona. El Patí Vilafranca Noia, també com a curiositat o també com a dada, no? El derbi
aquí, esperat,
i el
sí,
Penedès
sí.
Es jugarà el 26 d'octubre.
Doncs moltes gràcies, Miquel, i bona setmana.
A tu, Sílvia.
Fenster, el que imagini en alumini. Experts en finestres d'altes prestacions.
Fenster, els professionals en fabricació i instal·lació de finestres en alumini i PVC. Amb vidriaments, revestiments de façanes i complements de protecció solar i visual.
Fenster s'ha convertit en un referent a Catalunya en l'execució de projectes amb habitatges unifamiliars i col·lectius. Oficines, seus corporatives, hotels, obra industrial o edificis públics.
Fenster, també per a la reforma de la vostra llar. Ens trobareu al carrer Font de Sant Llorenç, 12, del polígon Mercaderies de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 13 35. Fenster, visiti el nostre web fenster.es.
Canviant Patrons, el programa que combina estil, ètica, sostenibilitat i empoderament. Canviant Patrons, els dijous a 11:15 de la nit a Ràdio Vilafranca, amb Ariadna Massana.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, al punt de 9:15, us oferim un breu repàs a l'actualitat local i comarcal. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Procicat per l'onada de calor prevista almenys fins dimecres. Les temperatures seran extremes gairebé a tot Catalunya durant el dia. Protecció Civil demana a la ciutadania evitar estar a l'exterior durant les hores centrals del dia i hidratar-se molt sovint. Protecció Civil de la Generalitat activava ahir a la tarda l'alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya per calor molt intensa des d'avui fins almenys el dimecres, amb afectació a gairebé tot Catalunya. També s'espera que durant les nits es superi el llindar de calor nocturna a molts indrets. El Departament de Salut ha posat el pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut en fase 2. I també recordem que a través del web de la Generalitat es poden consultar tots els refugis climàtics que s'han habilitat a Catalunya. Vilafranca implantarà un sistema híbrid de recollida i transport de residus amb contenidors intel·ligents i porta a porta per a comerços i grans generadors. L'Assemblea de la Mancomunitat Penedès-Garraf aprovava la setmana passada la licitació del nou contracte de recollida i transport de residus després d'uns anys amb el servei en pròrroga forçosa. Aquest és un pas important, però cal tenir en compte que els canvis no es materialitzaran fins d'aquí a un temps. Cada ajuntament ha escollit quin sistema de recollida domiciliària implementa, optant entre contenidor tancat o porta a porta. Quant a la recollida comercial i de grans generadors, es farà sempre porta a porta per facilitar als establiments la separació de residus en origen. En el cas de Vilafranca, el model pel qual s'ha optat és un sistema híbrid que adaptarà els contenidors actuals per fer-los tancats amb accés amb targeta, amb l'objectiu d'incentivar així la recollida selectiva. Vilafranca ha mostrat el seu suport a Adrián Saz en una concentració per continuar lluitant contra la repressió. El dijous a la nit es confirmava l'aplicació de la llei d'amnistia a l'activista vilafranquí Adrián Saz. Amb aquesta decisió de la justícia, Saz queda absolt de tots els delictes dels quals se l'acusava i dels 3 anys i mig de presó que l'Audiència Provincial va decretar per agredir presumptament a 2 agents de l'autoritat al primer aniversari de l'1 d'octubre. Davant la consigna que la lluita antirepressiva continua, Vilafranca acollia divendres a la tarda una concentració organitzada per la Plataforma Antirepressiva de Barcelona i el col·lectiu Saz Absolució. Per les dues organitzacions, l'amnistia a Saz és una petita victòria, però no al final. En aquest sentit, la Plataforma Antirepressiva recordava la presència de presos polítics a les presons espanyoles. I 7 cellers de 4 països ja compten amb la nova certificació internacional de viticultura regenerativa. Un total de 7 cellers de 4 països han obtingut recentment la certificació internacional de viticultura regenerativa Regenerative Viticulture Alliance i que certifica la implementació d'un model regeneratiu beneficiós per la vinya i el planeta. Són Domaine Mirabeau, de Côte de Provence, a França, Domaine Lafage, de Rosselló, de França, Lima Anne Smith, de Vinho Verde, a Portugal, Miguel Torres, de Xile, de la regió del Maule, a Xile, Família Torres, del Penedès, Clos Mugador, de Priorat, i Jean León, del Penedès, així com altres petits viticultors catalans. L'estàndard RBA, impulsat per l'Associació de Viticultura Regenerativa, en col·laboració amb la Fundació, està certificat per Ecocert, líder mundial en certificació orgànica i sostenible.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Benvinguts a Pneumàtics Ferret, una empresa dedicada al sector de reparació i venda de pneumàtics, on la seva filosofia és la satisfacció màxima dels seus clients. T'ofereixen tot tipus de serveis per al teu vehicle: pneumàtics, alineacions, equilibrats, frens i tot tipus de mecànica. Passa per les seves instal·lacions i demana el teu pressupost sense compromís. Els trobareu al carrer Marlot, número 1618, polígon industrial Clot de Moja, Olèrdola. I pots contactar al telèfon 93 817 3866 o bé a la web www.pneumaticsferret.com. Pneumàtics Ferret, des del 1999 al vostre servei.
Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92, o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocampcompra.cat.
Passen 7 minuts de 9:45.
Penedès Gama Extra, la sintonia més fresca.
Cada dilluns, quinzenalment, tenim una cita amb l'art, amb Firar, amb l'autoservei de pintura de la Festa Major de Vilafranca, esbossant el Firar, que ens permet, al llarg de l'estiu, abans no obren portes, anar dibuixant, anar esbossant com serà aquest Firar 2024. Avui la nostra anfitriona és una de les tres codirectores, la Joana Sadurní. Bon dia.
Bon dia.
I, esclar, la Joana s'acompanya d'alguns d'aquests artistes, l'obra dels quals podreu veure a partir del 22 d'agost a la Capella de Sant Joan. Qui ens acompanya avui?
Doncs mira, avui tenim en Cibux, que ve de Martorell, i és el primer any que es presenta al FirArt. Ell s'ha presentat en la disciplina de fotografia, però és una fotografia especial i diferent, que ja ho veurem quan ens expliqui com treballa. També tenim l'Edgar, que és el segon any que participa al FirArt amb nosaltres, i segueix sent l'artista més jove de la història del FirArt, aquest any amb 15 anys. I ell es presenta amb la disciplina de dibuix. I llavors tenim en Josep Bonet, que fa pintura i que és el més veterà perquè porta una vintena d'anys participant al FirArt. O sigui que tenim tres perfils molt diferents i molt interessants tots tres.
Doncs Edgar, Josep i Cibux, bon dia, benvinguts a la ràdio.
Bon dia.
Bon dia.
Què et sembla? Trenquem el gel explicant cada un d'ells, aquests primers minuts inicials, com defineixen la seva feina, com treballen, qui són una mica?
Sí, qui vulgui començar?
Qui vol trencar el gel?
Doncs jo mateix.
Vinga, Cibux.
Doncs què faig? Jo sóc fotògraf, tot i que més que fotògraf em considero un artesà de la imatge, per dir-ho d'alguna manera. Treballo en analògic. I tot i que sí que faig fotografia pròpiament dita, doncs amb pel·lícula i que aquesta imatge acaba estant en un paper, faig fent tècniques antigues com la cianotípia o la clorotípia, traspasso la fotografia plana i la porto al volum fent peces fotogràfiques doncs, sobre objectes diversos com poden ser a pedres, a vidres, a tela, o imprimint les imatges directament sobre fulles d'arbre fent amb una tècnica fotogràfica que es diu clorotípia.
Vas començar amb la fotografia convencional i hi ha un moment que fas el clic. Com ha anat aquest camí?
No, de fet, a veure, càmera he tingut tota la vida, però quan m'inicio a la fotografia ho faig perquè vaig descobrir el que dic l'univers plàstic de les càmeres, l'homography, que em permetien donar un altre punt de vista doncs, degut a les lents i a les càmeres així com molt rares. I mica en mica em vaig anar introduint a la fotografia experimental, en la que bueno, doncs, faig ús de diverses tècniques, com pot ser el film sub, que és, per exemple, intervenir la pel·lícula amb llegiu o amb sucs de fruites per donar textura, a les exposicions múltiples, etc. I això és el que em va enganxar de la fotografia experimental, el poder fer Photoshop amb les meves mans.
M'agrada aquesta definició, Photoshop amb les meves mans.
De fet, aprofito que has començat tu per dir que, clar, el FirArt Nosaltres tres el que tenim molt clar és que no volem créixer en nombre d'artistes que exposen, en tenim 40, i creiem que per la Capella de Sant Joan és suficient, perquè si creixem més, doncs, clar, no es pot estar tan còmode, els artistes no tenen també un espai prou digne, no, per exposar, i ens volem limitar amb 40, però sí que quan vam començar, ara fa, doncs és el tercer any, vam voler fer més disciplines, més enllà del dibuix i la pintura, i vam incorporar el volum, no? Doncs, també vam incorporar fotografia, però també vam incorporar doncs, l'escultura, la joieria artística, la ceràmica, i clar, fins ara teníem 7 artistes de volum, però li volíem donar una mica més de protagonisme. Llavors vam dir, vale, podem créixer un artista més. Però això ho plantejàvem d'aquí uns anys a futur, no? I aquest any la incorporació dels Seabooks ens ha forçat a fer el pas ara, no? Llavors ja és algo que ja quedarà instaurat per sempre, diguem-ne, que al final tindrem 8 artistes de volum, i aquest any el 8è doncs, és en Seabooks, i també és molt interessant poder-lo tenir. Jo crec que serà molt guai la proposta que ens portarà.
Són 8 artistes que necessiten més espai, no? Un
Exacte.
Espai diferent.
Sí, cadascun d'ells té un moble, que fem nosaltres també, que són els mobles que estan doncs, a la part central de la capella. I llavors, clar, també precisament per això no podem créixer més, perquè si no també seria molt difícil dificultar el pas, però amb 8 mobles doncs, ja quedarà tot ben posadet. Sí.
L'Edgar Cuesta, com ens deia la Joana, continua mantenint el rècord aquest any també, per segon any consecutiu, de ser l'artista més jove, ara amb 15 anys. L'Edgar és dibuixant, o no sé com t'agrada definir-te tu. Posa tu les paraules.
Sí, il·lustrador, potser.
Il·lustrador.
Sí. Bueno, jo em presento també aquest any a la disciplina de dibuix, com bé heu dit, i bueno, jo dibuixo amb tinta xina, sobretot, fent il·lustracions que potser hi ha algun joc de, no sé com dir-ho, joc visual, potser, crear alguna expectativa, crear alguna, no sé, algun ambient o alguna... creant un univers, potser. I, bueno, sempre dic que sóc jo el primer que sorprèn a l'hora de fer els dibuixos perquè és inspiració, potser em poso un dia i surt una cosa diferent el dia següent, no? Llavors, és això, jugo amb aquesta cosa.
Sí, de fet, l'Edgar, clar, nosaltres ens va sorprendre molt l'any passat, que és el primer cop que es va presentar, perquè veiem, clar, un tema és dir si l'edat importa o no a l'hora de crear, evidentment veiem que no. Però en el seu cas, les seves obres doncs, ens transmetien moltes coses diferents a totes tres. I això crec que també és molt rellevant, no? A l'hora d'escollir un artista pel FIRART, que les obres et diguin coses. I en el cas de l'Edgar és així. Mm. Sí, jo no sé què és el que penses quan crees o què és el que sents, però sí que l'espectador rep. No? I això també...
Bueno, això també m'agrada, crear un llenguatge entre la il·lustració i la persona que ho està mirant, no? Potser... crea diferent, i el xulo és que cadascú, que és subjectiu, cadascú pot interpretar una cosa diferent a l'hora de veure els quadres, perquè poden representar qualsevol cosa, en realitat.
Totalment. I, de fet, aquest any l'Edgar ha exposat també a la Biblioteca Torres i Bages aquí a Vilafranca. No sé si has fet alguna altra exposició, però...
No, sol l'he fet a la biblioteca, però bueno, que ja està bé.
Està superbé, i tant.
Ha estat quasi tot l'estiu, bueno, fins la setmana passada va estar, que vaig haver d'anar a recollir les obres.
I com ha anat?
Doncs bastant bé, m'han dit que els hi va agradar. Bueno, vaig anar a reposar les obres, tipus, tenia unes quantes i com estava molt de temps, doncs podia anar a canviar-les i anar-les... com es diu això?
Incorporant
noves obres, sí. Bueno, va estar guai.
I sí.
Ens queda el Josep.
Hola, jo sóc el Josep Bonet, estic molt content de tornar a participar al FIRART. Durant molts anys, fa molts anys que hi participo i presento pintura, que és la meva especialitat. Jo vinc del disseny, però la pintura era una assignatura, la vaig començar a treballar i se'm va convertir en la feina gairebé sense voler. El meu estil de pintura és figurativa, és com una nova figuració. Parteixo de la realitat a través de la foto o d'imatges que veig que instantànies que faig pel carrer i llavors a l'estudi les composo a la meva manera. O sigui, parteixo de la realitat i es va desfent durant el procés creatiu i crear una atmosfera més o menys pròpia. És el que faig en pintura. Al FIRART presentaré obres noves que estic fent, d'aquestes, d'ambients de lo que veiem a la vida quotidiana. Terrasses, cafès... etcètera.
De fet, nosaltres estem molt contentes també de tornar-te a tenir, perquè, primera, perquè és un gran artista, ens agrada molt doncs, com treballa i tot el que fa. Segona, doncs, per aquest gran recorregut que té el Firart, perquè també, encara que nosaltres portem només 3 anys, també ens agrada poder mantenir artistes que ja portaven un recorregut a l'esquena. I tercera, perquè a la gent li agrada molt el que fa en Josep. De fet, l'any passat el sorteig de peces, que es fa el dia 1, i que és el que substitueix el que antigament es feia com a subhasta, per fer-ho una mica més doncs, accessible per tothom, la peça del Josep va volar al tercer lloc, o sigui, va volar rapidíssim. Al cap de 10 minuts de començar el sorteig ja és una de les primeres que es van escollir.
Tenia moltes nòvies.
Sí, sí, tenia moltes nòvies i molta gent es va encaixar quan van veure que volava d'ostres, és la que volíem nosaltres també. Vull dir que també està molt bé poder-te tornar a tenir.
Sí. Intentarem millorar-la.
Tots esteu treballant pel Firart aquest estiu? Esteu creant, pensant en el Firart? Sí, en quin moment del procés esteu?
Jo, bueno, ja tinc potser la meitat de les peces fetes. Ha sigut un estiu bastant loco a nivell laboral i aleshores, ara que tot just començo la temporada baixa, que és l'agost, diguéssim, m'hi estic posant a tope. Bueno, de fet, demà tinc una sessió de fotos per preparar algunes imatges per la mostra. A més, estic fent coses com molt loques. Aquest m'ha vingut com molt de gust a introduir nous llenguatges com pot ser la realitat augmentada. I algunes de les peces que estic fent seran peces físiques, però a la vegada aquestes peces seran com la pantalla on es projectarà un vídeo de realitat augmentada que té a veure amb la peça en qüestió. Soy ahí como creando ahí de una manera muy loca.
Dificultats per l'organització, Joana?
Bueno, ara vas escoltar i pensava... No, segur que trobem la manera.
Tot ho farem.
Sí, perquè a més ells ja saben perfectament tot el que poden fer i el que no, llavors estem molt tranquil·les aquest any, encara més. Any que passa, més tranquil·les estem.
En quin moment esteu vosaltres del procés creatiu?
Jo estic més o menys a la meitat. Tinc unes quantes peces ja que són exclusivament pel Firart, però tinc altres compromisos també, perquè jo em dedico professionalment a la pintura i vaig combinant les dues coses. Però bueno, ho porto bastant bé, de moment.
Sense estrès.
Sense estrès. Això són els últims dies.
Sí. Sí, els últims dies sempre rebem trucades d'algú de segur que no puc presentar-ho d'aquí. No.
El dia és el dia,
el
no?
El dia és el dia.
Per cert, quina és la data límit?
La data límit per presentar peces és el dia 20 d'agost, perquè és el dia que muntarem ja l'exposició, perquè el dia 21 ja obrim les portes als nostres mecenes, que sempre venen a la capella abans que es faci la inauguració oficial. Llavors, el dia 20 és el dia que s'han d'entregar totes les peces.
Sense ànims de posar més estrès, però queda menys d'un mes, doncs.
Sí.
Edgar, en quin punt estàs tu?
Bueno, jo tinc ja la majoria de les obres fetes, però les vaig anar fent durant l'any. I aquest estiu, bueno, estic una miqueta bloquejat. I, bueno, igualment m'havia de donar unes vacances perquè dibuixava molt cada dia. I, bueno, sí, tinc la majoria de les obres quasi fetes.
Per tant, estàs tranquil.
Sí.
Si no surt res més, ja ho tens fet.
De fet, això, els tres que estan aquí avui són molt bon exemple del que busquem en un artista pel Firart, perquè sempre demanem que s'intenti... Evidentment, tothom té les seves tècniques i les seves preferències a l'hora de crear, però sempre demanem que s'intenti crear peces noves i innovar una mica d'un any rere l'altre. O sigui, al final el Firart no és només una exposició artística ni un mercat artístic. El que és un punt de trobada, sobretot, d'artistes de diferents disciplines, un aparador de diferents disciplines de cara al públic general i una excusa perquè els artistes es vegin, entre cometes, forçats a crear peces noves any rere any. No? Perquè a vegades el bloqueig aquest que parlava l'Oscar Ledger, clar, són coses que passen, no? Que a vegades et bloqueges o dius, bueno, ja presentaré el que vaig fer l'any passat. Doncs no, nosaltres el que busquem és que hi hagin coses diferents. De fet, per això, doncs, hi haurà anys que no tindrem els mateixos artistes en anys seguits, perquè potser aquell any no han creat peces noves o ens han presentat peces que ja ens van presentar. I llavors també és un dels nostres requisits és aquest. O sigui que tots tres ho estan fent molt bé.
Sí, és això el que passava a mi, de fet. Tipo que volia innovar una mica en el que estava fent i que aquest any portar coses diferents al Firart i doncs costava una mica trobar idees noves i poder representar una cosa diferent.
De fet, tu d'un any a un altre has presentat coses bastant diferents. O sigui, jo recordo el primer any si la gent que va venir al Firar se'n recorda, l'Edgar tenia un expositor bastant blanc i negre, realment, era molt més fosc, no? I aquest any has incorporat bastant més de color també en les teves peces. No sé
sí, volia explorar en aquest sentit diferents tècniques, perquè l'any passat vaig portar molts dibuixos,
sí,
tipus, que eren dibuixos, era molt línia, molt limitat, i aquest any doncs, volia explorar doncs, coses diferents. Sí, mira.
Molt bé.
L'Edgar parlava del bloqueig. Sempre està allà, no? I tard o d'hora apareix. Com jugues amb ell, com t'hi manegues, com batalles.
Bueno, jo crec que contra el bloqueig a mi em funciona quan veig que estic com encallat, no? Doncs a consumir art i consumir referències, ni que sigui a Instagram, vull dir, no cal... Exacte.
Buscar inspiració.
I no treballar amb la finalitat de produir, sinó, bàsicament, a mi el que em funciona és el treballar per plaer. Vull dir, a mi l'art és una cosa que em dona de menjar, però també em cura. I aleshores, quan veig que, no, que el cervell es queda allí com bloqueat, no, doncs em funciona bastant a fer el que em ve de gust. Si avanço en el procés creatiu, perfecte, doncs, si no, també, i gaudir del meu moment de creació doncs, com a cosa més de cura que de feina, no? I això moltes vegades, o la gran majoria de vegades, per sort, em serveix com per fer aquest desbloqueig.
Josep. Jo el bloqueig amb el dia a dia, com que jo treballo cada dia en pintura, doncs, o hi ha dues opcions, o faig una pausa o canvio d'obra. Com que en tinc diverses de començades, llavors canvio d'obra. I en veig una altra de diferent i sembla que m'ajuda una mica a desbloquejar-me. Llavors o fas una pausa i desconnectes una mica del que és l'entorn i t'hi tornes a posar. Però bàsicament faig això, canvio d'obres perquè en tinc unes quantes de començades. Perquè a vegades utilitzo la tècnica al collage i mentre una s'asseca o dues, doncs en treballo d'altres. I utilitzo això, un petit canvi i m'ajuda.
Bueno, jo estic molt acostumat a produir moltes obres setmana rere setmana, no? Però també està bé, com deia el Cibuix, quan em bloquejo, doncs consumir art. També tinc bastants llibres a casa sobre pintors així modernistes i importants com són, no sé, Picasso, potser són doncs aquests artistes importants, no? I consumir aquesta obra per poder doncs, inspirar-me o trobar un punt on poder continuar l'obra. Però també està bé no pensar sempre en l'obra, tipus... prendre's un descans o no treballar, sempre. O sigui,
coincidiu els més veterans? Sí. Si es pot.
Exacte.
Clar, ell està en un moment en què s'ho pot permetre, no? Perquè sí. No viu d'això.
Ara que en Josep comentava que també incorpora a vegades el collage en les seves peces, sí. No sé si tots tres ens podríeu explicar una mica, sobretot perquè els oients entenguin una mica més com treballeu, que ens aprofundiu una mica més en les vostres disciplines particulars. Si vols començar tu amb la teva de pintura...
Jo, ara que ha sortit el tema del collage, busco els retalls de pintura que m'hi puguin encaixar i llavors els integro amb la pintura durant el procés creatiu. I així es combino una mica d'imatge gràfica amb el que és la pintura. Faig això, amb les que faig amb collage. Però faig les dues coses. Faig pintura normal, que utilitzo l'acrílica i una mica l'oli, cada cop menys, perquè és molt fort l'oli, i hi ha uns acrílics molt bons ara i treballo bàsicament amb acrílic. I llavors el que faig amb collage, doncs ho treballo així amb etapes, perquè el procés de secatge és més lent. I per això ho faig així.
Vale. I tu, Edgar?
Jo utilitzo tinta xina i plomilla i doncs, el procés que utilitzo per dibuixar doncs, és simplement... utilitza la tinta xina i potser a vegades la pintura, les ceres o no sé, els llapis de colors. Però no té més tipus, no és cap procés difícil ni...
Bueno.
Ni de secatge.
Per la teva opinió, a mi em poseu a fer això i em poso a plorar els dos minuts.
Un procés físic, tipus de... després mental, doncs potser sí, però...
I la tinta xina ja inicial, no hi ha esbós a llapis?
Ah, no, sí, també m'agrada també començar el dibuix en blanc, tipus que surti el que surti i a veure. Tipus, parteixo d'una idea principal... potser així molt general, però a mesura que vaig dibuixant sorgeixen coses diferents.
I en Cibuc, si ens pots explicar, sobretot, el parell de tècniques que utilitzes més perquè s'entengui com funciona, no?
Vale. Jo soc estic especialitzat en tècniques fotogràfiques tradicionals. Aleshores, últimament, com deia abans, sí que utilitzo la pel·lícula fotogràfica, el negatiu de tota la vida, tot i que últimament, i de fet les peces que presentaré al FIRAR tiren per aquí, estic utilitzant tècniques de còpia fotogràfica, tant tradicionals com alternatives, com pot ser la cianotípia, que és una tècnica fotogràfica del segle XIX, que té com a característica que les imatges resultants tenen un color blau cian o blau prússia. I, d'altra banda, estic utilitzant bastant la clorotípia, que és una tècnica també de còpia fotogràfica en la que no hi ha emulsió, no hi ha pigment, sinó que és la pròpia clorofila de les plantes la que fa que es puguin imprimir imatges sobre aquestes plantes mateixes.
Ens ha agradat molt conèixer-vos, a tots tres, a l'Edgar Cuesta, el Josep Bonet i el Cibux. Els trobareu a partir del dia 22 d'agost a la Capella de Sant Joan, al FIRAR. Seguiu treballant amb ganes per aquest FIRAR 2024 i gràcies per dedicar-nos aquesta estoneta. Molts ànims, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. Moltes gràcies.
D'aquí 15 dies seguim esbossant aquest FIRAR.
Por si no hubiera un mañana, siente como vibra el mundo bajo tu pie. Y la dueña, tú eres la sabia, la inquieta y la boca que debe gritar. Somos mujeres, las madres, las hembras, somos las que te llevaron a cuesta, las que salvaron en todas las guerras a la humanidad. Oye, tú, princesa, eres la capo de todas las fiestas, has dirigido, aprendido, caído y has vuelto a empezar. Eres sureña, eres norteña, de las montañas o vienes del mar. Tú sabes ser, tú decides cuándo y cómo hacer. Somos la reina de este planeta y trabajamos la tierra. Damos la vida, recuerda, recuerda. Canta hasta que te duela la garganta. Baila como si no hubiera un mañana. Salta, haz lo que te dé la gana.